El Centre d'Estètica, Medicina Estètica i Benestar, l'Orquídia, t'ofereix sessió contínua.
T'agradaria fer 20.000 abdominals en 30 minuts sense esforç ni dolor? EMS Sculpt, el primer procediment no invasiu que ens permet cremar greixos, guanyar musculatura, tonificar braços i aixecar glutis. L'autèntica revolució en aparatologia per a homes i dones. L'Orquídia, posa't en bones mans. Visita'ns a orquidia.com o segueix-nos a les xarxes.
Senyores i senyors, l'espectacle és a punt de començar. Desconnectin els telèfons mòbils o qualsevol altre aparell electrònic i recordin que a partir d'aquest moment, a Ràdio Olot, fem sessió contínua amb Neus Asín i Jordi Teix.
Bon dia i bona hora, benvinguts a una nova edició de Sessió Contínua.
Al racó on ens trobem tots aquells que ens agrada parlar de cinema.
Avui, amb 5 novetats a les pantalles, hi ha l'agenda Sessió de Cinema de Cineclub i Premis BOC de Cinema Català a l'Espai Cràter.
Quedarem també atrapats en el temps amb una pel·lícula que tots posem d'exemple quan parlem d'una carta d'amor al cinema.
Farem algunes propostes per veure pel·lícules els propers dies a través de les plataformes de televisió.
I en l'apartat de l'actualitat parlarem del Palmarès i també farem un comentari dels Premis de Mar i, evidentment, dels Òscar.
Acabarem, com sempre, amb el concurs de cada divendres on volíem saber, recordeu, a quina sèrie de televisió li donaries un Òscar i per què.
I entrem, doncs, avui ja directament amb la recomanació de la setmana, una notícia, una idea i una pel·lícula per veure.
La recomanació de la setmana.
La notícia, eleccions anticipades a banda, evidentment, sí. Investigadors de la Universitat de Michigan als Estats Units han identificat la proteïna que permet als mamífers notar el fred.
Uh-huh.
Aquest fet donaria resposta a una de les grans qüestions encara per resoldre de la biologia sensorial i també podria ajudar a saber com patim les baixes temperatures a l'hivern i, sobretot, per què algunes persones tenen més fred que altres en condicions similars.
Un fet que veiem habitualment i sobretot quan
sempre
és canvi
passa
de temporada, que hi ha qui ja és estiu i el que encara va amb el polar d'hivern. Bé, quina és la idea a partir de tot plegat? Celebrar, com sempre, el descobriment d'una nova faceta de la naturalesa humana, tot i que, en aquest cas, cada vegada resultarà més intranscendent saber les nostres respostes a un fenomen com el fred, que comença a ser una cosa del passat. Què us recomanem a partir de tot plegat? Nadie quiere la noche, estrenada l'any 2015, dirigida per Isabel Coixet. Una història en un entorn molt fred amb una relació molt càlida. La podeu veure a la plataforma de Ràdio Televisió Espanyola Play i Apple TV, en aquest cas amb pagament afegit.
Sessió contínua, el programa de cinema a Ràdio Olot.
Auronix Basar Canàries patrocina les novetats de la setmana.
Esta casa me trae buenos recuerdos. Tal vez mi lugar feliz pueda ser nuestro lugar feliz.
¿Quién te ha dejado solito aquí abajo? Estoy jugando con Chauncey.
¿Una gincana? ¡Qué divertido!
Chauncey dice que no puedes jugar con nosotros.
¿Oh?
Porque lo abandonaste. Necesito algo feliz.
¿Algo feliz?
Oh, ¿no te daban miedo los bichos?
Si completo la lista, Chauncey me llevará de viaje al lugar de donde viene.
Algo que me fue.
¡Alice!
¿Has estado jugando con un nuevo amigo? ¿Ha sido él quien te ha pedido que te hagas daño?
Era parte del juego.
¿Crees que un buen amigo querría jugar a algo así?
A lo mejor no deberíamos jugar más, Chauncey. A lo mejor no deberíamos ser amigos. ¡No, no, 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 no!
Primera de les novetats, ja ho heu imaginat i intuït.
Sobretot amb aquest final.
Exacte. Imaginari, que és un producte de terror sobrenatural. Originalment, hem de dir, era una producció de Blumhouse, aquella marca que sempre comentem té els títols més taquillers i més famosos de les darreres temporades, però l'any passat Lionsgate va adquirir tots els drets a nivell mundial de la pel·lícula i per això està sota la seva marca. Amb un pressupost de 13 milions de dòlars, es va rodar principalment a Nova Orleans i l'ha dirigit Jeff Wadlow, que és el responsable de títols com Cry Wolf, Memòries d'un assassino internacional o Fantasy Island. La història ens presenta Jessica, aquesta nena que escoltàvem, que torna a la casa on va créixer, perdó, la nena no, la Jessica és la mare.
És la mare.
Torna a la casa on va créixer, però la seva filla, que és aquesta sí, la que escoltàvem, troba un petit os de peluix.
És un argument tan poc
original.
Vist, tan poc vist.
El troba al soterrani de casa, a més a més, no el troba al lavabo ni
davant de la terrassa, TV, no.
I el que en principi són jocs innocents, ho escoltàvem ara, acaba sent alguna cosa més perquè descobreixen que aquesta joguina té vida pròpia. En el repartiment de Wanda Wise, Tom Payne i Tegan Barnes.
Quisiera darte el mundo entero.
A partir de ahora, no importa cuánta tierra nos avienten.
Luna, cielo, sol y el mar.
No vamos a dejarnos enterrar. ¿Nos vamos a sacudir?
Regalarte las estrellas.
Y vamos a ser los mejores estudiantes del mundo.
En una caja de cristal.
Solo hay una cosa que puede detenerte. Tú mismo. Hay niños de su edad en el mundo que son capaces de resolver fórmulas complejas de cálculo. ¿Cómo podrían los alumnos de la escuela José Urbina hacer ese tipo de cosas si no tenemos computadoras ni internet? Pero ¿saben qué? No necesitamos nada de eso. Lo que cada uno de ustedes necesita, ya lo tienen. Y se llama potencial.
Llevarte al espacio.
Doncs vinga, escoltàvem aquesta pel·lícula que es porta per títol Radical, segona novetat vinguda de Mèxic, basada en fets reals. És un dels títols que també ens ve de Màlaga, on va guanyar el premi a la millor pel·lícula iberoamericana. Abans s'havia estrenat al Festival de Sundance, on va guanyar el premi Favorito del festival. És la tercera pel·lícula del director i guionista Christopher Zalla, després de Padre Nuestro i Beautiful and Twisted. Explica la història d'un mestre en una ciutat fronterera de Mèxic, on, com podeu pensar, tot és corrupció i violència, i els mètodes educatius d'aquest mestre intentaran despertar la curiositat i les ganes de fer millorar les coses als seus alumnes. També és un argument, així com dèiem que l'anterior era un argument força vist amb terror, aquí també és un argument utilitzat, bé utilitzat. En aquest cas està basat en fets reals i aquí té una part important de la història, però sí, no? Com altres pel·lícules que ens poden venir al cas, des de la clàssica de Club de los Poetas Muertos a El mestre que va ensenyar el mar, ben fer altres pel·lícules. En el repartiment tenim a Eugenio Derbez, a Daniel Haddad i a Gilberto Barraza, entre d'altres.
Maito.
Madre.
Sálvame.
Madre, aguanta, ya voy.
Escucha, a partir de hoy yo voy a ser tu nueva madre, Maito.
En esta residencia pasan cosas de lo más extrañas.
¡Maito, sálvame!
Hubo muchos heridos y algunos hombres perecieron.
Pájaro insensato, te ordeno que seas su guía ahora mismo.
¿De dónde has venido?
Este lugar es un mar condenado.
Estad muy alerta y trabajad en equipo. Marchaos.
¡Es Maito! ¡Maito!
Maito.
I en aquest cas parlem d'una pel·lícula que ja vàrem presentar fa uns quants mesos, perquè és un d'aquells títols, El Chico y la Garza, de dir-ho, és un d'aquells títols, dèiem, que l'Oscar guanyat en aquesta edició i que va impedir que Robot Dreams se l'emportés. Doncs fa que torni a les pantalles, normalment es fa això, algunes d'aquestes títols més emblemàtics es tornen a programar. Recordem, com dèiem, que va deixar Robot Dreams sense premi, però és que ja venia de guanyar els BAFTA, el Globus d'Or i molts altres, i evidentment era una dificultat molt gran per Pablo Berger poder guanyar aquest premi. És el darrer treball, el Chico la Garza, del seu director Hayao Miyazaki. Ell fa temps que estava retirat i va deixar aquest retir posant com a condició a la distribuïdora, a la productora, que és de la seva pròpia propietat, va la redundància, però que va dir: vull fer un producte on jo m'hi vegi reflectit, on la meva història i la meva vida s'hi vegin d'alguna manera, i deixar-ho com un testament fílmic al públic, però molt especialment a un net. Va trigar 7 anys a veure's la llum, és un projecte molt antic, però entre la Covid i després la mort del company i soci de la Ghibli, que és aquesta mítica productora de Japó, Isao Takahata, era el nom d'aquest home, doncs tot això va fer que el projecte anés una mica més lent. En la pel·lícula, què ens passa? Doncs coneixerem a Maito, un jove de 12 anys que acaba de perdre la seva mare, i com hem pogut sentir, una garça li assegura que la seva mare segueix viva i el convida a anar a una torre abandonada que el permetrà entrar en un altre món.
Querida Liz, pienso en ti todo el tiempo.
Elizabeth te traerá la comida y yo estaré siempre disponible. Todos nos iremos turnando.
Tu hijo me ha llamado para que vayas a un neurólogo. ¿Ahora estás desorientado?
No, mira, es él el que lo necesita.
¿Te ha tomado la tensión?
Mi tensión está bien si nadie la perturba. Voy a empezar por el principio. Soy el protagonista en un espectáculo de danza contemporánea.
De acuerdo.
¿Y habrá ensayos todos los días?
Todos los días, de 11 a 6 de la tarde y fines de semana.
Es bastante.
Buenas noches, Germán.
Hola, Sonia. ¿No hacéis danza exactamente ahora?
Tú podrías hacerlo.
Este tipo es único.
Único no siempre es una cualidad.
Maravilloso.
Papá, cógelo, por favor.
Oh, no, otra vez.
Muy bien, ¿seguí dando vueltas?
No, yo no me pongo esto. Tengo límites y después que... ¡Déjame seguirme! ¡Dejadme en paz!
Germán, el calentamiento solo con Sammy.
2, 3, 4...
No sabía que ibas a venir. Tu presencia, Liz.
Muy bien.
La siento cuando bailo. Me falta tu sonrisa. Siempre.
Doncs vinga, nuestro último baile, el del Japó que veníem abans, ara ens anem cap a Suïssa. I ens arriba aquest producte en clau de comèdia, però que fa un toc d'alerta a aquelles coses que passen quan les persones adultes tracten els pares o avis, en molts casos autònoms i capaços, com si fossin criatures. Mm-hmm. És aquesta infantilització que a vegades hi ha de persones ja d'una edat més avançada, que no per tenir més anys vol dir que un no pugui fer les coses, i a vegades una tendència, no? Llavors aquesta pel·lícula dona un toc d'atenció amb això.
A vegades innecessari aquest,
totalment,
aquest tracte.
Totalment. És el tercer treball de la directora Delphine Lerici, que en els dos anteriors parlava de l'altre extrem de la vida, és a dir, amb dos arguments al voltant precisament de la joventut, Papi Love i El Horizonte, les dues estrenades al Festival de Sant Sebastià i guanyadores de premis al seu país, i en aquest cas el títol que ara ens arriba, Nuestro Último Baile, va guanyar el Premi del Públic al Festival de Locarno, i ens presenta Germain, un jubilat que acaba, doncs, d'enviudar i que es veu aclaparat per les atencions de la seva família, cosa que li impedeix o li dificulta fer realitat alguns dels seus objectius, als que aspira, entre ells, ara ho escoltàvem, la dansa. En el repartiment tenim a François Berland, a Casey Motter-Klein, a la Ribot i Deborah Lukumuena.
¡Yo me meto!
¡Espera que me...
¡Vamos!
¡Malia! ¡Como dice Malia!
¿Cómo te llamas?
Tara.
No me había fijado, pero eres preciosa.
Vosotras dos sois mis mejores amigas. Amigas para siempre.
A nadie le importa que seas virgen, da lo mismo.
¿Y entonces por qué sacas el tema?
¡Vamos a jugar a un juego!
Thank you.
festa i música, ja ho pots imaginar per tancar això. Exacte. Les novetats, aquest How to Have Sex, que podríem traduir com tenir sexe, que és una producció vinguda del Regne Unit al voltant de l'adolescència i la sexualitat i que explica o intenta fer una radiografia d'aquelles primeres experiències sexuals de joves d'arreu del món que en aquest cas, en aquesta pel·lícula, viatgen a ciutats de la costa espanyola buscant, doncs això, festa, beure, lligar, sexe i malauradament també algunes realitats com pot ser l'abús o el no consentiment d'alguns moments de la nit. La pel·lícula és realment interessant i dura, va obtenir 3 nominacions al BAFTA, millor pel·lícula al Festival de Cannes, premi també als cinemes europeus i millor direcció novella a la Semici de Valladolid. És el debut de la directora i guionista Molly Manning Walker, que ja havia tocat aquest tema en un curt molt premiat i en aquí debut amb el llargmetratge. I en el repartiment trobem a Mia McKenna-Bruce, Lara Peek i Sean Thomas. Amb tot això, amb aquestes 5 novetats, tenim en la cartellera la distribució de 3 doblets, Kung Fu Panda 4 amb Radical, El Chico y la Garza amb Cualquiera menos tú i Migración, un viaje patas arriba amb Dune 2. A les altres 5 sales, com sempre diem, la mateixa pel·lícula a totes les projeccions, les dues primeres són per Kung Fu Panda 4 i una altra còpia de Dune 2 i les 3 últimes per les altres novetats arribades avui mateix, Imaginari, Nuestro Último Baile i How to Have Sex. Perdó.
Doncs vinga, i a l'agenda, per si no n'hi hagués prou, avui ja us hem avisat que veníem farcits de coses, tenim nova sessió de Cine Club amb la projecció de Falcon Lake, de Charlotte Le Bon, el debut com a directora de l'actriu canadenca que adapta la novel·la gràfica de Bastien Vives, Incert, una incursió als primers amors adolescents amb un enfocament original i la podrà veure avui mateix a 9:45 del vespre al Cinema Zulot. I per demà, nova edició dels curtmetratges finalistes als Premis BOC, un festival organitzat per Òmnium Cultural que arriba aquest any a la seva 8a edició. Els seleccionats són 12 treballs, 8 de ficció i 4 de documentals, que rebran el vot del públic a través d'un correu que se'ls enviarà un cop hagin validat l'entrada. Entre tots els votants es sortejarà una subscripció anual a Filmin i una panera de productes bon preu. Tots els curtmetratges es poden veure a Filmin i al 3CAT i les sessions en viu seran demà dissabte a 4:45 i a les 6 de la tarda a l'Espai Cràter. I per últim, anoteu-vos que el proper dijous 21 de març la pel·lícula que podreu veure en versió original serà El Chico y la Garza.
Aquí no passem una pel·lícula, tenim sempre sessió contínua.
I ara amb aquesta sintonia tan agradable ens n'anem de viatge, anem a parar en el temps per quedar-nos atrapats en l'any concretament 1988, quan un geni del cinema com Giuseppe Tornatore escrivia una carta d'amor al cinema declarant que aquell territori era un paradís.
Parlem, doncs, de Cinema Paradiso, una de les grans obres produïdes en els darrers 30 anys i que tothom defineix com una declaració d'amor al setè art i un homenatge senzill i meticulós a tot el que ens transmet aquesta disciplina artística des dels temps dels germans Lumière.
L'argument el coneixem tots a través de diversos flashbacks. Un home, Totò, recorda la seva infància i joventut en un petit poble italià en el que va treballar en una cabina de cinema local i l'amistat que va forjar amb l'operador de la sala, Alfredo. I amb tots aquests records, el pas del temps a través de les pel·lícules.
¿Qué es el proyector pequeño? ¿Tu filmación?
Sí.
¿Y qué se ve?
Se ve a los del matadero descuartizando una ternera. Todo el suelo está cubierto de sangre, como un lago. Y sobre ese lago está pasando otra ternera a la que van a sacrificar.
¿Por qué no sigues hablando? ¿Qué se ve? ¿Qué se ve?
Nada, no se ve nada. Es un fragmento desenfocado.
¿Es una mujer?
Ah.
¡Es una mujer!
Sí, es una chica que vi en la estación.
Thank you.
El cicle narratiu de la pel·lícula s'estructura en tres moments de la vida del protagonista. La infantesa, plena del segell lliure i alegre del cinema italià, l'adolescència, amb tots els seus dubtes i desenganys també amorosos, i l'edat adulta, amb la tornada a aquell poble tan important per ell i on certifica que el temps no perdona.
El director Tornatore dirigeix de manera sensible aquesta declaració d'intencions amb tota una càrrega d'homenatges a oficis com el de projeccionista i a gèneres i títols de pel·lícules que a tots ens han remogut a la butaca, perquè també es permet el luxe de retratar de manera magistral totes i cadascuna de les reaccions del públic, entre els que hi som també, els que estem veient Cinema Paradiso.
Perdona.
Sí?
¡Tercero B a clase!
Se te ha caído esto.
Gracias, no me había dado cuenta. Qué tonta.
Me llamo Salvatore. ¿Y tú?
Elena. Me llamo Elena.
Quería decirte que... Bueno, el otro día en la estación...
Però entre tant simbolisme i tanta poètica, en aquest Festival de les Emocions no hi podia faltar una figura encarregada de posar pals a les rodes, el censor. Amb ell assistim a un seguit d'escenes memorables amb la reacció del públic davant les tècniques prohibitives del malvat personatge, tan memorables com les de la solució del projeccionista perquè tothom pugui veure la pel·lícula que es veu dins del cinema.
El repartiment de Cinema Paradiso és dels que fan escola. Philip Noiret va fer possiblement el paper més famós de tota la seva carrera. Salvatore Cassio, fent de Totò de nen, o Jacques Perrin en el mateix paper d'adult, completen un càsting excepcional, tot ell embolcallat amb la banda sonora d'Ennio Morricone.
Creo que estás más ciego que yo.
¿Quién dijo eso? ¿Gary Cooper? ¿James Stewart? ¿Henry Fonda?
No, Totò. Eso no lo dijo nadie. Esto lo digo yo. La vida no es como la has visto en el cine.
Amb tot el que hem vist i escoltat, no és casual que el personatge d'Alfredo li digui al Totò adolescent: facis el que facis, estima-ho, com vas estimar la cabina del Paradiso. I és que no es pot resumir de manera més clara tot el que recull l'esperit de Cinema Paradiso. Una pel·lícula que et fa estimar una mica més el cinema i amb ell, la vida. És per això que avui l'hem volgut recordar.
Aquí no passem una pel·lícula. Tenim sempre sessió contínua.
Les plataformes.
Doncs vinga, anem ara a fer-vos propostes per veure cinema els propers dies des de casa i a través de les plataformes televisives.
¿Recuerdas que te hablé de Jason?
Es el amor de tu infancia.
Ha venido a verme. Creo que le añoraba.
¿Y él a ti?
Aquí es donde debo estar.
La primera proposta la vam anunciar fa unes setmanes i és que la mateixa nit dels Oscars, el passat diumenge 10 de març, dues plataformes van incorporar una de les sensacions de l'any, Vides passades, que és la història d'aquells amors, alguns infantils, que ja han passat, però que sempre es queden entre nosaltres. Està nominada a millor pel·lícula i a millor guió original i la podeu veure a Movistar Plus i a Filmin.
I la segona proposta, tan animada, és una mica avançada.
Amb tots aquí cantant.
Ens agrada. Creiem que val la pena destacar-la, tot i que encara falten uns dies perquè arribin a les plataformes, malgrat no haver guanyat, com hem comentat ja, i després en parlarem, l'Òscar pel que estava nominada, sí, que és el millor Òscar, el millor pel·lícula d'animació. Estem parlant de Robot Dreams, de Pablo Berger, i que ens presenta una pel·lícula d'animació sense diàlegs, només amb banda sonora, i de la que ens sentim el tema central. Amb aquest film coneixerem la relació entre un gos i un robot a la Nova York dels anys 80, i anoteu-vos, això sí, en majúscules, a les agendes, als calendaris, a tot arreu on vulgueu, que a partir del 29 de març ja la podreu veure a Filmin.
Sessió Contínua, el programa de cinema a Ràdio Olot.
I anem per l'actualitat, i això que dèiem dels premis i les gales, en aquest cas el Palmarès de Màlaga es va donar el passat cap de setmana, es varen donar les Biznagues, que és el premi que es dona allà, és l'Os de Berlín, o les Maries de Sitges, o la Conxa de Sant Sebastián, en aquest cas té aquest nom. Recordem, i curiosament, la millor pel·lícula va ser per una pel·lícula titulada Segundo Premio,
que va guanyar, que és el primer premi.
Exacte, és curiós, d'Isaac La Cuesta i Pau Rodríguez, que també va guanyar, atenció, el premi a la millor direcció i el millor muntatge.
Déu-n'hi-do.
La pel·lícula fa una crònica d'un moment artístic del grup musical Los Planetas, de Granada. També tenim millor pel·lícula iberoamericana, Radical,
aquesta, la que ens arriba ara.
Exacte, que hem presentat, de Christopher Falla. El premi especial del jurat va ser per Los Pequeños Amores, de Celia Rico, recordeu, una directora que va debutar en Viaje al Cuarto de una Madre. I la millor actriu per Lola Amores, La Mujer Salvaje, o el millor actor, que va ser ex-aequo per Luis Zahera a Pájaros i Joaquim Furriel a Descansar en Paz. I també acabar dient que el millor guió va ser per La Casa, que també va guanyar els premis a millor música i el premi del públic. És l'adaptació, recordem, aquest producte, La Casa, d'una novel·la gràfica de Paco Roca, que entre altres moltíssimes té la també adaptada Arrugues, i una altra que és l'última que ha sortit al mercat, que és El abismo de l'olvido.
I de Màlaga anem als Òscar. Jordi, abans de començar, tu, que la gala la segueixes tot, aquest va semblar?
Fiu per randa, intrascendent. És a dir, ni bé ni malament, ni blanc ni negre, una gala que no va ser excessivament llarga ni avorrida, però tampoc va tenir grans moments. Algunes pinzellades, que ara comentaré, però res, molt poca cosa, no va ser allò que serà recordada dintre d'uns anys, evidentment.
D'acord. Com a temes destacats, a veure, dues notes només de començar. D'entrada, els no premis que van no tenir les pel·lícules que optaven de cinema català. Recordem La Sociedad de la Nieve i Robot Dreams, que van marxar de 8, per dir-ho d'alguna manera. També el suspens de saber qui seria el guanyador de la nit, perquè ja sabeu que a vegades els premis són molt repartits, a vegades
això
acaba...
Això va ser el millor de la gala, aquest suspens
aquesta part,
inicial.
Per què va haver-hi suspens? Bé, doncs perquè Oppenheimer, que era una de les que tenia doncs, moltes... nominacions, quan es va començar la gala, els cinc primers premis que es van començar a donar, que ell també tenia candidatura, no en va guanyar cap. Llavors aquí és quan la gent comença a dir... Ui,
0 de 5, 0 de 4.
Ui, potser no acabarà sent la... Potser s'acabarà marxant amb molt poca cosa o no serà la preferida. El que passa que llavors després va remuntar, finalment, llavors un cop ja va remuntar ja no va deixar de guanyar premis, és a dir, finalment van ser 7 de 13.
Que és vista la veritat.
Exacte, i aquí incloent-hi, clar, també hem de veure la tipologia de premis, millor pel·lícula, millor director per Christopher Nolan, que per cert és la primera vegada que el guanya, ja tocava.
Ja
millor actor per Cillian Murphy, actor de repartiment per Robert Downey Jr., muntatge, fotografia i banda sonora. De la seva banda, Pobres criatures, de Yorgos Lanthimos, va guanyar-se els premis de millor maquillatge i perruqueria, que aquí es va imposar a la Societat de la Neu. També es va endur direcció d'art, vestuari i millor actriu per Emma Stone, que aquesta també, bueno, dèiem, hi havia...
Sí.
Renyit, però...
Amb la
però...
Lídia Gladstone de
exacte.
Los Asesinos de la Luna. Sí.
Però s'ho va endur ella, recordem que ja és el segon, perquè també l'havia guanyat per La La Land. I l'altre premi d'interpretació d'actiu de repartiment va ser per David Joy Randolph en el seu paper de Los que se queden.
Altres premis destacats, el de Hayao Miyazaki per El noi i la garça, que també hem comentat que ho podem veure ja al Cines Olot aquesta setmana, va ser la millor pel·lícula animada, a la que optava, com sabeu, Robot Dreams, i la millor pel·lícula estrangera també estava cantada, molt cantada, La zona d'interès, que és l'altre premi que no va guanyar, diríem, La societat de la neu, i que també aquesta pel·lícula ha guanyat el premi al millor so, que també era un premi molt anunciat. Pel que fa als guions, el millor original va ser per L'anatomia d'una caïda, i el millor adaptat per American Fiction. El millor documental, evidentment, va ser per 20 dies en Mariupol, i la gala, com dèiem, tu em preguntaves al principi, et dic, era intranscendent, quedarà en el record tres notetes, com són el número musical de Ryan Gosling, això sí, demostrant que està, segueix estant en forma, el nu que es va poder veure o intuir i representar quan van donar el premi al millor vestuari d'un personatge que va sortir només amb el sobre del premi davant de les parts, i el gos d'anatomia d'una caïda. Això és una curiositat.
Sí.
Estava el gos que surt a la pel·lícula, però després van explicar que era un muntatge. Realment no estava a la gala. Era un muntatge que havien fet previ per fer veure que estava allà i que fins i tot aplaudia
el premi. Van fer les fotografies trucades, evidentment, de tot plegat.
I per últim, clar, el millor, jo crec que el millor número, allò que dèiem dels convidats, quan passàvem llista al principi, els convidats que donaven premis, la millor parella de l'any va ser Arnold Schwarzenegger al costat de Danny DeVito, que va ser una curiositat, que per cert, afegeixo, van explicar després que els germans Bayona tenen un grup de WhatsApp amb Danny DeVito.
Carai, que curiós, de què deuen parlar?
Es van conèixer en una gala, es van caure bé, i tenen un grup que són ells tres, senzillament, que crec que es diu Los Gemelos Golpean Dos Veces, i tenen aquesta comunicació periòdica de tant en tant entre els tres. Recordem, ja ho hem dit més d'un cop, que totes aquestes pel·lícules, si algun encara no l'heu vist, podeu consultar en l'Instagram de Radio Lot on les podeu veure. Algunes poder ha canviat alguna cosa, però en general sabreu si heu d'anar a alguna sala de cinema o si la podeu veure en alguna plataforma.
T'agrada el cinema? Doncs a Sessió Contínua et regalem entrades perquè hi vagis gratuïtament. Participa al nostre concurs i gaudeix de la pel·lícula.
Doncs vinga, abans d'acabar us avancem que la setmana vinent bufarem les espelmes amb un director de cinema nascut a Barcelona. També us donarem tres raons per les quals hauríeu de veure una pel·lícula destacada.
Anem doncs a regalar entrades aquesta setmana. Parlàvem l'anterior concurs a quina sèrie de televisió li donaria un Òscar, ja que encara no tenen aquesta categoria, de moment, i, evidentment, hi ha hagut moltes respostes.
Clar, ha sortit de tot aquí, cadascú en funció del que, des de veure This Is Us, Anatomia de Grey, La memòria dels cargols també ens ha sortit, Breaking Bad, què més, Joc de Trons, Friends, Lupin, Plats Bruts, Big Bang Theory, els Bridgerton, Walking Dead, The Crown, El cuento de la criada, Juego de Tronos, en fi, cadascú aquelles sèries que suposem que consideren que es mereixerien aquest premi. A partir d'aquí, qui s'emporta aquestes dues entrades gentilesa de Cinema Olot és en Benjamí Martos, que ell ens ha dit Mindhunter, una obra mestra.
I seguim una mica el fil d'aquesta temàtica, ja que hem parlat de sèries i d'aquella que li donaríeu un Òscar. Ara volem una informació més general de la nostra audiència, que és, si sou més preferits sobre sèries o sobre pel·lícules. Què preferiu? Les sèries o les pel·lícules? I sobretot argumenteu per què. I si preferiu les dues coses també.
Exacte,
evidentment.
Tot serveix. Però a vegades un ha d'escollir i diu, escull una sèrie, escull una pel·lícula. O no? O què és el que us fa tirar cap un cantó cap un altre? Ens ho expliqueu i ho podeu fer a través del Facebook i de l'Instagram de Radio Lot.
Nosaltres, sèries o pel·lícules, el que ens agrada és explicar i parlar de cinema aquí a Radio Lota, Sessió Contínua.
Tornarem la setmana vinent, que passeu un bon cap de setmana.